Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Lluís Cabal, bon dia.
Bon dia a tothom.
Escolta, comencem així a dalt de tot, eh?
Sí, comencem com vam acabar l'altre dia, però com que el temps sempre està aliat contra nosaltres,
sí.
La setmana passada vam acabar amb aquest fragment, però va poder sonar només un petit trosset.
Sí, se'ns va ajustar molt la setmana passada.
Em venia molt de gust poder-lo posar una miqueta. Això és el final d'Egmont, que és una de l'obertura d'Egmont, de Beethoven, que és una de les obres que hem tocat aquest cap de setmana en el programa, en l'inici de temporada.
Però avui em ve molt de gust aquesta secció, eh? Perquè sí. vens a parlar de versions.
Sí, avui, ara, ja veuràs, serà una mica diferent avui. Recordem, no, que això, i aquí som, recordem que això era aquest personatge que el duc d'Alba, que va reivindicar la llibertat del poble flamenc, i el duc d'Alba, com a resposta...
Li va reivindicar...
Li va tallar el coll.
Exacte, va reivindicar el seu lloc al cementiri.
Val a dir que aquest fragment, aquest final tan brillant, dius, per una història tan trista, no? tan tràgica, aquesta és la part la història va estar novel·lada per Goethe, i és la part de fantasia, és a dir, en l'obra de Goethe, Egmont va al patíbul pensant que la seva mort servirà perquè el poble es revolti i pugui aconseguir la llibertat. Per tant, aquesta és la part que quan ell ja li ha entrat al coll és aquest pensament de llibertat que li ha quedat. Malauradament no va ser així, eh? Però bueno, ell era mort i no ho va poder veure.
No li van poder preguntar, no?
No li van poder preguntar, sí. Bé, val a dir que també que enguany, l'any que ve, el 2020, se celebra el 250 aniversari del naixement de Beethoven. Eh? Mm-hmm. Jo no em cansaré mai de dir, de vegades puc semblar una mica pesat, però no em cansaré mai de dir que mai de reivindicar la importància de Beethoven. Beethoven és un dels personatges més importants, importantíssim, jo diria que imprescindible, no en la història de la música, sinó en la història de la humanitat. És un home que en el seu transforma, viu a l'època on es transforma el pensament de la societat, on comença a néixer tot aquest concepte de llibertat, de dret de l'home, jo ho he dit moltes vegades, del pensament romàntic del qual nosaltres en som hereus directes, i ell, amb la música, que és un llenguatge universal, que no necessita de traductors, ens envia aquest missatge constantment. Com deia l'escriptor Italo Calvino, no? Un clàssic és un clàssic perquè encara no ens ha acabat de dir tot el que ens havia de dir, i Beethoven és, per això és un clàssic, perquè encara ara ens ha de dir moltes coses. Bé, dit això,
doncs vinga.
Recordem, avui parlarem de la cinquena, però no de la cinquena de la cinquena sinfonia, el papapapam, però no pròpiament de la cinquena, sinó de què ha donat de si aquesta cinquena. Ha donat molt de si en la història. I ha inspirat en molts compositors i ha inspirat moltes coses, i nosaltres parlarem una mica de tot això. Recordem, no? Només per recordar-ho, que aquest tema és una obra molt curiosa, no? Perquè és de les obres on el tema inicial és més petit, que és aquest pa-pa-pa-pam, pa-pa-pa-pam, són quatre notes, tres curtes i una llarga, i a partir d'aquest tema Beethoven fa una sinfonia sencera, Vull dir, això és realment admirable el suc que li arriba a treure. Recorda que d'això dèiem que era un tema acèfal, Hi havia els acèfals, els anacrúsics i els tètics. Acèfals són els que no tenen cap. El que pa-pa-pa-pa, falta aquest. Mm-hmm. I els temes que els hi falta aquest, que hi ha una pausa en aquest lloc on hi hauria d'haver una nota, tenen una potència, són una bomba de rellotgeria, Bé, veurem alguns exemples ara. Ja veuràs, posa el track número 2.
Oh, ahí golen les gaunes,
Tu saps què és això, no?
Això és...
Torna a posar, ja veuràs.
A veure... No, em sona el carrusel deportivo, ja t'ho dic ara.
Això és el Codi Morse, i és la senyal internacional de Manau Xili, és l'SOS. S, pa, 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 o, pa, 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 S, pa, pa, pa. Què té a veure amb Beethoven? Ara ho veurem. Però, i a més, ja que ho tenim, així que els oients se'ls familiaritzin. El pa, 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 pam, pam, pa, 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 quan sentiu això, algú està demanant auxili immediat.
Doncs estigueu atents.
El codi Morse va ser creat el 1835, i és un codi, ara ja està en desús, amb les noves tecnologies ha caigut en desús, però va estar en ús, sobretot en aviació i en navegació marítima, fins fa molt poc, fins jo em sembla que és l'última missió va ser fa 7 o 8 anys. I es basa en la combinació de punts i ratlles, és a dir, de sons curts i llargs, per determinar les lletres de l'abecedari. És un alfabet, és un codi internacional. Bé, sentirem la següent. Aviam, posa'm. Això és la cinquena de Beethoven, amb codi Morse, no? Pa, 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 pa.
Una mica...
T'ho vas posar, t'ho vas posar, veuràs.
Espera, un segon, que això tot va al seu ritme, Sí, sí.
És pa, 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 pa.
Però clar, és com molt...
Tres curtes i una llarga. Amb codi Morse,
Sí.
Traduït a la mínima expressió. Però què és això exactament? Bé, com dèiem, és codi Morse, però això coincideix que aquest ritme, aquest tema, o aquest motiu que a partir del qual neix la cinquena sinfonia de Beethoven, en codi Morse correspon a la lletra B baixa. I això no va passar desapercebut a ningú durant la Segona Guerra Mundial, i amb la qual és la UB de Victòria. No sé si recordareu les famoses fotos de Churchill que sempre surt allà fent la B baixa amb els dits, el signe de la Victòria, i aquest tema, aquest motiu, va ser adoptat, com dèiem, per la Segona Guerra Mundial, per les forces aliades. I era una mica, inicialment, com la crida del destí que els portaria a la victòria, però a més va ser llavors adoptat com a sintonia de radiofònica de tots els butlletins que emetia l'exèrcit britànic a través de la BBC i que anaven destinats a les forces aliades. Recordem també que la ràdio, durant la Segona Guerra Mundial, va ser una potent arma tant per encoratjar els propis com per desmotivar l'enemic. Va ser utilitzada pels dos costats. I, com et deia, tots els butlletins començaven el pa-pa-pa-pam, pa-pa-pa-pam, i això volia dir, ei, comunicat de guerra, a través de la ràdio. I era la manera de posar-se en situació, no? Sembla una ironia que precisament una música d'un compositor alemany, no?, fos un símbol dels aliats, oi?
Sí, com s'ho va prendre Hitler?
De fet, Hitler s'ho va prendre com un insult, i com una provocació.
Però
no?
Estaven en guerra ja, vull dir, tampoc...
Però a mi m'agradaria deixar ben clara una cosa, quan parlem de la Segona Guerra Mundial no hauríem de parlar dels alemanys, sinó que hauríem de parlar dels nazis, perquè d'alemanys normals n'hi ha hagut sempre. Ara tu imagina't que tu, aquest jove, et podria passar, tu tens unes idees que no tenen res a veure amb les de Hitler, però com que tens edat militar també en allà i tens dues opcions, o hi vas o et foten un tiro al cap. M'entens?
També és que si hi vas...
Hauríem de pensar alguna vegada amb el drama de la gent normal, que es troba dintre d'això, perquè moltes vegades posem tothom al mateix sac, no? Llavors, quan parlem de la Segona Guerra Mundial, jo prefereixo parlar, quan parlem dels assassins, parlem dels nazis, no dels alemanys, Perquè jo estic convençut, i t'ho diré així de clar, si Beethoven, si hagués conegut a Hitler, el primer que hauria de fer és vomitar de fàstic. Això és el primer que li hauria passat, segur. Perquè Beethoven era un defensor de la llibertat de l'individu, com hem dit abans, i estava en contra de les dictadures. Ell mateix, el 1804, quan Napoleó es va autocoronar emperador, va agafar una emprenyada impressionant, li va desdedicar la sinfonia que li havia dedicat, i bueno, ell sempre estava res més llunyà de les idees de Hitler que el propi Beethoven, malgrat ser de la mateixa nacionalitat. Bé, no, de fet, Beethoven era alemany i Hitler era austríac, recordem-ho, però bueno, és igual, tot anava junt en aquell moment, no? Bé, els francesos també van adoptar la cinquena també com un símbol de solidaritat, i fins i tot hi va haver un personatge, Maurice Van Mopé, que era pintor, il·lustrador, escenògraf i cantautor. Aquest home era caporal de l'exèrcit i va es va es va ajuntar amb De Gaulle, es va unir a De Gaulle a Londres, quan estava a Londres, i li va posar una lletra a la cinquena Beethoven, que diu: il ne faut pas désespérer, on les aura, no ho desespereu, ja els fotarem. Il ne faut pas arrêter de résister, no hem de parar de resistir. N'oubliez pas la lettre V, écrivez-la, chantonnez-la, VVVV. No us oblideu de la V baixa, escriviu-la, canteu-la, cantorregeu-la, de fet, VVVV. Diu: sur les murs et sur les pavés, faites des V. A les parets i a les voreres escriviu les Vs. Mais vous pouvez faire un DV, les dirifons, et sans remords et sans danger. Aquí us he de dir que aquí és algo que jo no acabo d'entendre. Diu: però podeu, em sembla que vol dir que podeu esclafar els escarbats. Mm-hmm. És una manera metafòrica de dir-ho. I sense remordiments i sense perill, podeu xiular i cantar bé, 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 bé. Mm-hmm. S'ha de dir que durant la Segona Guerra Mundial els francesos, que algun nazi el trobava pintant una B baixa a la paret, la posellaven directament, eh? Així anava de gras, això. Bé, aquesta cançó es va emetre l'1 de juny del 1944 a les portes del desembarcament de Normandia i va ser també tot un símbol del que anava a venir, eh? Una mica per encoratjar els francesos, perquè veiessin que la resistència estava activa, que hi havia el suport dels britànics. I a més aquesta cançó impresa es va llançar des d'avions aliats sobre França per una mica per desmoralitzar l'enemic. Sentim-la, si us plau, és el número 4.
Il ne faut pas désespérer, on les aura. Il ne faut pas vous arrêter de résister. N'oubliez pas la lettre V. Écrivez-la, chantonnez-la, vévévévé. Sur les murs et sur les pavés, faites des vés. Mais vous pouvez faire en des vés les doriforts. Et sans remords, et sans danger, vous sifflerez, vous chanterez, vévévévé.
Bé, sona una gravació d'ara mateix, eh?
Sí, bueno, és un document històric, sí. Important, eh? Clar, nosaltres ara sentim això i... Bé, no deixa de ser una cosa quasi anecdòtica, no? Quan va sonar en el seu moment a l'1 de juny del 1944, tenia un significat molt potent i que va fer molt de bé a molta gent. Bé, com hem dit abans, no? Un clàssic, ho és perquè encara... Això no ho dic jo, eh? Et recordo que ho diu Italo Calvino. Deixa'm que faci una cita, perquè és de justícia dir que pel programa d'avui... m'ha ajudat en Jordi Cos, que en Jordi Cos és un company de l'orquestra, que alhora és el president, i ell també fa un programa de ràdio a Ràdio Sabadell, i ell m'ha donat moltes idees, perquè ell aquest tema el tenia molt treballat i molt ben documentat, i amb el seu permís, doncs això, ja m'ho ha explicat, jo li he dit que ho utilitzaria, m'ha dit que endavant, i li envio una abraçada des d'aquí, perquè m'ha donat un molt bon cop de mà. Com dèiem, Italo Calvino, un clàssic, ho és perquè encara no ha acabat de dir-nos tot el que ens havia de dir, i aquest és el cas de Beethoven, eh? I la millor prova és que encara estem parlant ara i que a més ha inspirat a molts músics de diferents cultures i de molts estils diferents d'arreu del món, en totes les èpoques, eh? I la cinquena ha influït molt en totes les èpoques, però avui ens centrarem més en els nostres temps, eh? Perquè tenim molts exemples molt curiosos, eh? I aquí remenant i buscant jo he trobat coses que realment són curiosíssimes. Eh?
A veure.
Ja veuràs. Escoltarem versions de la cinquena, és a dir, obres que s'han inspirat en la cinquena, s'hi assemblen, però diríem que ha donat una mica... després són una mica diferents, perquè d'obres, d'instrumentacions de la cinquena n'hi ha moltes. Jo n'he trobat una molt bona per orga quatre mans, una altra per guitarra clàssica, una molt bona, però que és igual, però és per guitarra elèctrica, però clar, és la cinquena, no? Jo el que volia és fer alguna cosa que fos una mica diferent. Per tant, mira, sentirem la primera, que és una versió de l'any 76 de Walter Murphy, i és una versió disco de la cinquena de Beethoven. Thank you.
Perfecte, doncs Panic at the Disco una mica, eh? Ara aquí estem a, estic a punt de sortir ballant aquí.
Escolta,
amb la Fundació Antoni Manero.
Això, jo l'any 76 encara era una mica petit, no tenia edat per anar a les discoteques, però
jo tampoc,
tu tampoc. Però jo sentint això, em ve una mica l'estètica aquesta de Saturday Night Fever, no?
Sí.
És aquesta estètica Tony Manero, com dius tu, Tony Manero, i però bueno, està molt ben fet, eh? T'he de dir que la veritat és que està fet amb molta gràcia. Jo espero que ningú s'ofengui perquè potser els més puristes a sentir això es poden, com diuen en castellà, rasgar les vestidures.
No, home.
Però escolta, jo la música és una cosa que està viva i jo trobo que realment està fet amb molta gràcia. Ara en sentirem una altra, que és una versió més diferent. És una versió tecno, de Vanessa Mae.
Vinga. M'agrada més la d'abans.
Bueno,
tenia una mica més de... No?
Bueno, portava més remet. Però no està malament. Vanessa Mae és una violinista, és la que toca, aquest violí que sona aquí. És una violinista brillantíssima, formada en el clàssic, eh? És a dir, pot tocar un concert de violí de Beethoven, de Brahms o de Tchaikovsky amb tota tranquil·litat. Però a part d'això, doncs, bueno, és una música inquieta i també es dedica a aquest estil, que trobo que, a més a més, molt ben fet. Jo t'estic amb tu, m'agrada més el primer, però...
El primer m'ha semblat que tenia molt...
Però realment està molt treballat i molt ben fet.
I tant.
Ara en sentirem un altre, que aquí jo em trec el barret perquè és espectacular, ja ho veuràs, perquè ja anuncio que el que sentireu ara, el que sentirem tots, és només una guitarra, és un sol músic, és un noi que es diu Marcian Patzalek, em sembla que és serbi o...
Té pinta pel cognom, sí. Diria que sembla polonès.
O polonès.
Pel nom i el cognom.
Però és un noi de 18 anys que s'ha fet aquesta seva pròpia versió de la cinquena i és una guitarra acústica electrificada, però és guitarra acústica. I no hi ha res més, eh? És ell sol tocant. I jo, ja veureu, no dic res més. Escoltem-lo.
Això ho fa sol?
Això és ell sol. Jo recomano a tothom que ho busqui. Això és a YouTube trobaran el vídeo i el veuran, a més, és espectacular. O sigui, jo quan veig aquestes coses, quan veig aquests músics, jo és que em quedo garradivat. No, no, és espectacular. I s'ha de veure el que arriba a fer, els efectes que arriba a aconseguir i com els aconsegueix, a més a més. Un nano amb 18 anys, amb aquesta musicalitat, amb aquesta inventiva, realment d'aquest noi ens sentirem parlar.
Doncs bé, què més? Una altra.
Ara ve una altra versió curiosa de l'any 2013, que malgrat...
Que té un nom molt llarg.
Sí, perquè és una orquestra... És una orquestra noruega. Klingkastingon...
Klingkasting Sorkestreret, crec que diu aquí, eh?
Vale,
doncs vinga, és que el meu noruec està molt polit.
Es veu que domines el noruec.
El meu noruec està molt polit.
I és una versió amb salsa, ja veuràs.
A veure... Molt bé, aquesta m'ha agradat molt.
No és una versió de feta per cubanos, no, és per noruecs.
És el típic salero noruec, eh?
Sí, sí, sí. Bueno, té molta gràcia.
Pot anar al ritme dins.
Bé, llavors, no podia faltar, en un repàs com aquest, de la cinquena de Beethoven, no podia faltar una versió de l'any 1977, que és aquesta. Pa, 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 pa.
Sigues suau, tu sempre alerta al servei del poble i et fa servir l'analfabet, l'intel·lectual, el soldat ras, el general, el gran burgès i el menestral. Perquè en això d'evacuar lluita de classes no n'hi ha. Perquè en això d'evacuar lluita de classes no n'hi ha. No n'hi ha. El teu destí fa...
Bé, referents, mites, llegendes de la música.
La trinca, sí, home.
La trinca és una cosa... No. Que no ha tornat a passar.
S'ha de dir que, a més, això és una versió d'en Francesc Burrull, un grandíssim pianista i músic d'aquest país, que molt sovint ha treballat bueno, per altres artistes, sempre amb un segell propi i molt, molt ben fet. Jo trobo que, malgrat... O sigui, és una obra d'humor, però que realment està molt ben feta. I pensem en l'any 77, que era una època, vull dir, com anaven les coses i els mitjans que hi havia, i com estava aquest país a nivell artístic i a nivell tècnic.
Vull dir, què que... més?
A veure, ara tenim una altra versió. Aquesta és la Banda Simfònica de Madrid, és una gravació de l'any 2018, aquí es barreja la cinquena de Beethoven amb un mambo de Pérez Prado, amb aquesta gràcia, veuràs.
Se sent a la gent, eh?
Sí, sí, perquè és una gravació en directe i va combinant tota l'estona això. Hi ha una altra, que és una versió d'un violinista, del violinista del David Garrett, que també és un home que sona només un violí, ja veuràs, i és que és espectacular. Mm-hmm.
No se'n va tant del que escoltava jo de jove, eh? Això...
Mana?
No se'n va tant del que escoltava jo de jove, eh?
Això... Són versions, la veritat és que són versions molt, molt, molt ben fetes, eh? I adaptades al moment i fetes per músics que dominen l'estil pel que escriuen. Per tant, no és estrany que... No és estrany el que dius tu, no? Que no és tan diferent del que t'escoltaves tu de jove.
Doncs bé, avui hem fet una bona repassada a la cinquena de Beethoven i les seves versions, eh?
Sí, i ara, per acabar, acabarem. Per despedir-nos n'he deixat una, que el que et comentava micròfon en off, no? Que, per despedir-nos, que és la versió original. Després d'haver sentit, d'haver fet aquest repàs, doncs acabarem amb la versió original, que jo, bueno, que no segueix sent, jo saps que no m'agrada dir música clàssica, perquè Beethoven, tres notes de Beethoven són molt més revolucionàries que qualsevol comunicat de qualsevol partit polític radical que hi hagi actualment. Per tant, aquesta música era el rock, podríem dir que era el rock and roll de l'època.
Doncs amb el rock and roll de l'època
ens despedim.
Acabarem. Moltíssimes gràcies, Lluís. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.